President Mas, bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres. Ahir va dir que estava trist, decebut i empipat. Em pot explicar aquests estats d'ànims, per quin motiu cadascun d'ells?
Doncs mira, la raó és molt senzilla. Jo vaig, com vostè recordarà, fer el pas al costat fa 4 anys i mig, aproximadament, va ser el gener de l'any 2016. Me'n vaig anar per garantir la unitat del projecte sobiranista, i no cal dir que també esperava i confiava en la unitat del meu propi espai polític, i 4 anys i mig després el que observo és que dintre del projecte sobiranista doncs hi ha picabaralles constants, i a més dintre del meu propi espai polític no es troba encara la fórmula, i subratllo-la encara, per intentar doncs sumar tot el que s'ha de sumar.
Quan s'està empipat es pot estar en una situació... Però
ara també vaig dir una cosa, senyor Basté, que jo no em vull quedar amb aquests sentiments.
És dir,
jo els tinc, i tant que sí. Jo lluitaré perquè en el menys temps possible, el més aviat possible, doncs jo, com crec que també altra gent, no tingui aquests sentiments. I per això també vaig dir ahir que una de les coses que jo vull fer a partir d'ara, allunyat de la primera línia de l'acció política diària, per entendre'ns, és ajudar, fer tot el de pont que jo pugui, per refer les dues unitats aquestes que no acaben de funcionar. Una és la unitat del projecte sobiranista, per tant, entre els partits sobiranistes, i l'altra és la pròpia unitat interna del meu espai.
Veu opcions encara de que, davant la proximitat de les eleccions al Parlament de Catalunya, el PDeCAT i Junts per Catalunya es presentin junts?
Jo crec que encara n'hi ha alguna. Algunes decisions que s'han pres en els darrers dies no ajuden a que això sigui així, però crec que encara hi ha un fil d'esperança, diguem-ho així.
Ho diu per la demanda que ha presentat el PDeCAT amb el tema de la marca...
Ho dic per diverses coses, no és només això. Pensi que hi ha hagut, doncs, un trencament d'un pacte escrit sobre l'ús del nom, això ha passat, hi ha hagut la demanda aquesta que vostè diu, hi ha hagut que gent molt rellevant, entre d'altres el president Puigdemont, doncs van deixar el PDeCAT, i després hi ha hagut una renovació de govern que ha tret el PDeCAT del propi govern, quan el PDeCAT li donava suport en el govern. És clar, tot això sumat, doncs, no són coses menors, no? I a partir d'aquí, totes aquestes decisions, no una o l'altra, sinó totes en conjunt, doncs, en lloc d'alimentar o d'ajudar a arreglar el tema, doncs més aviat han contribuït a posar-lo més difícil.
Parlem de dues d'aquestes decisions. Per exemple, li sembla bé la demanda del PDeCAT contra Junts per Catalunya?
No em sembla bé en el sentit que l'última cosa que s'hauria d'arribar a fer és anar als tribunals per resoldre coses. Ara, igual que li dic això, també li he de dir amb tota claretat que tampoc em sembla bé, perquè si no això no hauria passat, que es trenqui un pacte escrit on es deia que clarament Junts per Catalunya com a marca electoral no es podia utilitzar per cap de les dues parts sense el consens i el vistiplau de l'altre, i això tampoc es va complir.
Això li va dir Puigdemont?
D'això n'hem parlat, sí.
I què va dir?
No, la sensació és que... És a dir, la sensació del president Puigdemont, que jo puc entendre, és que tot el que és aquest món, que també va significar la refundació de Convergència en el seu moment, ara el PDeCAT, etc., doncs que el centre de gravitació ha girat cap al que és en aquest moment el que representa determinada gent, com ell mateix, i a partir d'aquí doncs es poden justificar determinades accions. Però... sap què passa? Que la confiança, i això ho sabem tots per experiència, és quelcom que s'aguanta moltes vegades amb fils molt dèbils. I si aquests fils es trenquen, aleshores les conseqüències són greus, no? O poden arribar a ser greus, no? Bé, jo crec que encara no s'ha malmès tot, malgrat aquestes coses que estem dient, i per això li deia abans, jo aquest fil d'esperança de que es pugui encara recomposar i que la gent que després haurà d'anar a votar d'aquí uns mesos, suposo, a les eleccions catalanes, doncs que es puguin trobar, com a mínim, amb una oferta electoral conjunta. Fixi's una cosa, mirant una mica cap enrere, però no molt, estic parlant només dels darrers 4 o 5 anys enrere. Pensi en aquest país, a l'any 2015, per tant no estic parlant de la prehistòria, es va fer l'operació electoral més àmplia, plural i diversa que s'ha fet en dècades, que es va dir Junts pel Sí. Per tant, vàrem ser capaços en un moment determinat de posar-nos d'acord, no dintre d'un partit, dintre de molts partits diferents i de moltes persones de procedències i idees diferents, per anar junts en unes eleccions i fins i tot tenir un sol grup parlamentari. Però ja després això va acabar, certament.
Ja va veure que al cap d'un quart d'hora això hi anava
sí,
pel
pedregar. Sí, al cap d'un quart d'hora... Bueno, tampoc al cap d'un quart d'hora, perquè pensi que quan jo marxo el 2016 per garantir precisament aquesta unitat, entre d'altres coses, i la continuïtat del projecte sobiranista, des de que jo me'n vaig fins a la celebració del referèndum de l'octubre del 17, passen un any i nou mesos. Per tant, no va ser de seguida. I fins a l'1 d'octubre... aquella unitat, amb els seus problemes, però això ja han sigut sempre, eh? La unitat aquella, i Junts pel Sí, etcètera, etcètera, doncs no només aguanta, sinó que fa la gesta contra un estat brutal d'arribar a fer el referèndum. Per tant, no va durar 4 telenotícies, això, no? Va durar un any i 9 mesos.
No, que va durar, sí. A la fotografia, efectivament, hi és. El que passa és que el que seria... les bambolines del teatre, es veia que allà ja la relacionava pel pedregar. Sí. Perquè això és un fet històric. O sigui, això, l'independentisme sempre ha estat escardat. Però és que ara aquí la notícia és que està escardat una part que presumptament anava junt del propi independentisme, com és, en aquest cas, el PDeCAT amb Junts per Catalunya. Abans em parlava també del cas de la consellera Chacón. Li pregunto, això sí que el va emprenyar de debò, quan es va assabentar que el president Torres carregava Àngel Chacón com a consellera d'empresa?
A veure, l'expressió no és que m'emprenyés, perquè com que jo he sigut president del país, doncs respecto plenament les facultats que té un president per canviar el seu govern. Faltaria més que el president Torra fos l'únic president que ha tingut Catalunya que no pogués canviar el govern.
Els motius, doncs.
Això ho hem fet tots.
Els motius.
Ara, una altra cosa és que tenint-hi tot el dret, i ell també el té, aquest tipus de decisions tenen conseqüències. El que no es pot fer és prendre una decisió així i després pensar que no tindrà conseqüències, i en aquest cas, doncs, conseqüències, com li deia, és un dels factors que, poc o molt, doncs, posen més difícil l'entesa interior, per una raó molt senzilla, perquè si resulta que hi ha un partit que dona suport en el govern, que se'l fa fora del govern, amb una decisió d'aquestes, per molt legítima que sigui, doncs, home, el partit que ha quedat fora no es queda simplement amb els braços creuats contemplant l'espectacle, no? Això és d'una evidència total. Però vostè em parla de l'Àngel Chacón, i jo penso que era una molt bona consellera, i tots els sectors econòmics i empresarials d'aquest país, i també del món del treball, amb els que jo tinc relació habitual, me'n parlaven en general molt bé, però li puc dir, doncs, també moltes coses bones del conseller Buch, per exemple. Per exemple, no? Que també va formar part d'aquesta remodelació, i coses que es feien a Cultura que també estaven en la bona direcció. Per tant, jo ara no vull fer una valoració sobre si aquestes persones eren les idiones per ser canviades o no. Defenso el dret del president de la Generalitat a fer els canvis del govern que ell consideri que ha de fer, però també vull fer entendre que aquests tipus de canvis, segons com es fan, doncs tenen una sèrie de conseqüències.
Li pregunto si vostè seria partidari que el PDeCAT, ara com ha quedat en aquests moments, aconseguís tornar a aglutinar aquelles capelletes que s'han format a l'entorn de l'antiga Convergència i Unió. Parlo des de Lliures del Fernández Teixidor, Units amb l'Espadaler, Convergents amb en Germà Gordó, el PNC amb Marta Pascal, per formar, diguem, una nova convergència regenerada com a partit de centre liberal sobiranista que no unilateralista encara amb l'ocasió de govern.
Sí, doncs miri, això només seria possible si finalment es certifiqués la separació entre el que ara representa el PDeCAT i el que representa Junts. Encara no hi som en aquest punt, exactament, i jo li deia abans, tant de bo no hi arribem, en aquest punt. Tot apunta que s'hi està a prop, però no s'hi ha arribat en aquesta separació definitiva. Per tant, si hi ha la separació definitiva, és probable que el PDeCAT doncs, intenti reagrupar gent i tindria tot el dret. Si no hi ha la separació definitiva, jo crec que aquest tipus d'escisions que hi va haver en el seu moment no es reagruparan a dintre del concepte de Junts. Això ja ho han deixat molt clar.
Una pregunta. Una persona que en aquests moments a Catalunya se senti liberal independentista, a qui ha de votar?
Doncs a qui cregui convenient. Jo, si he de triar, li diria que si no hi ha separació entre Junts i el PDeCAT, a Junts. I si hi ha separació entre Junts i el PDeCAT, doncs ha d'analitzar els programes de cadascú, perquè els programes no estan definits en aquest moment, i aleshores votar en consciència.
Per tant,
si vostè, per exemple, ara posem un cas concret, no?, perquè la gent ens entengui amb precisió, anem al que va passar al Parlament fa pocs dies, el decret, o la llei sobre el control dels lloguers, no?, vostè va veure que per primera vegada hi va haver una separació diferenciada entre Junts i el PDeCAT. I el motiu era un motiu, en aquest cas, ideològic. No s'estava parlant ni d'independència, ni de referèndum, ni de dret a decidir, ni res de tot això, no? Bé, esclar, en el moment en què es defineixin els programes electorals d'aquí uns mesos, veurem si hi hagués separació, que jo no desitjo, insisteixo, veurem quin és el programa de Junts i quin és el programa del PDeCAT, si finalment hi hagués aquest escenari. I en funció d'això, la persona que, per exemple, sobre un tema com aquest de l'habitatge, doncs tingui una determinada concepció de com han de ser les coses, haurà de triar entre un programa i un altre. Dintre del meu propi espai polític, perquè jo considero que el meu espai polític és tant el PDeCAT com Junts. Sí. Jo no marxo d'on era. Per mi és el en bona part és el mateix.
En el punt on hem arribat, si ara en aquests moments, des d'un punt de vista polític, d'ideologia política, en aquests moments una persona que sigui liberal, independentista, no es pugui sentir còmplice de Junts per Catalunya, es pugui sentir més còmplice del PDeCAT, però en canvi la manera de ser com independentista l'apropa més a Junts per Catalunya, perquè és clarament independentista, i el PDeCAT, que en aquests moments estaria més en un pacte amb l'Estat.
Jo crec que el PDeCAT es defineix clarament com un partit sobiranista que defensa la independència de Catalunya. Clarament.
Per tant, el problema és la manera d'arribar a aquesta independència, bueno, que és en aquests moments el gran pols de l'independentisme.
El problema és el repte, però és que això no és un tema del PDeCAT. Aquest és un tema on vostè ha vist, per exemple, en aquests darrers pocs temps, parlo de pocs anys, un gir copernicà per part d'Esquerra Republicana. Vostè ha vist aquella Esquerra Republicana que jo vaig viure i vaig conviure, a més, no? I el que estic dient no és una crítica, és simplement la constatació del que està passant. Només mirant la realitat. Aquella Esquerra Republicana, doncs, que apretava constantment, que deia que tenia molta pressa, etcètera, etcètera. Vostès ho han vist amb entrevistes de tot tipus, amb resolucions de tot tipus, a una Esquerra Republicana que en aquest moment està defensant la taula de diàleg amb l'Estat i que, a més, doncs, vota la investidura del Pedro Sánchez i tota una sèrie de coses més. I, escolti'm, i Esquerra Republicana fa molts anys que existeix i en pocs anys ha canviat la seva política. Ara, la pregunta aleshores és, per haver canviat la seva política en quant a la manera de fer-ho, Esquerra Republicana ha renunciat a l'objectiu de la independència?
Per tant,
doncs no, li pregunto, el segueix tenint.
Taula de diàleg i votació a favor de Pedro Sánchez, vostè estaria més a prop en aquests moments d'Esquerra Republicana que de Junts per Catalunya, ideològicament?
Miri, tota la meva experiència acumulada, que és molt llarga, de negociacions i de diàleg amb l'Estat, per mi ha sigut frustrant, li dic clarament. Per tant, jo estic una mica condicionat per aquesta experiència. Entre altres coses, perquè l'any 2005-2006 jo personalment vaig negociar el que després va ser l'Estatut d'Autonomia de Catalunya amb el senyor Rodríguez Zapatero. Per tant, hi havia un socialista a la Moncloa, hi havia un PSOE governant, nosaltres estàvem a l'oposició a Catalunya i jo vaig negociar aquell estatut i vam arribar a un acord. I l'important no era que arribéssim a un acord, és que després aquell acord el va refrendar el poble de Catalunya. Va ser un acord no només entre dues persones, sinó entre dos parlaments, el Parlament català i el Parlament espanyol, i després els ciutadans de Catalunya majoritàriament van dir ok, d'acord, sí, endavant. Clar, en el moment en què tot això, que per mi era la paraula donada i era el que havíem aconseguit pactar i que, per tant, allò era sine qua non, no? S'havia de complir fil per randa, quatre anys després en quedaven les despulles de tot allò. Aquesta és la realitat. Vostè em dirà, això no era responsabilitat del PSOE, perquè finalment va ser el Tribunal Constitucional, qui va presentar el recurs va ser el PP, tot el que vostè vulgui. Però la realitat quina és? Que l'Estat, no el govern, l'Estat com a concepte de poder, troba mecanismes per anul·lar i carregar-se pactes fets entre parlaments i referendats pel poble, per la ciutadania. Quan tu has vist aquesta experiència i n'has estat protagonista, perds confiança, senyor Basté. I després me'n passa una altra cosa, que l'any 2012, sent jo president de la Generalitat, amb mi va començar la famosa Operació en Catalunya. En plenes eleccions, i vostè ho recordarà, sí, perquè em va entrevistar, sí, a mi em van muntar un pollastre, aquests de la policia patriòtica, explicant coses que eren absolutament mentida, fabricant dossiers, i a partir d'allà em van intentar enfonsar la campanya electoral. I el senyor Pedro J. Ramírez, director del Mundo, en aquell moment va presumir la nit electoral de que havíem perdut nosaltres, Convergència i Unió, uns quants diputats. Perquè del que es tractava era, encara que fos amb mentides, d'escapçar-nos. Quan fèiem el gir cap al camí sobiranista, no? Amb el tema del dret a decidir, etc. No? Jo he viscut tot això. I quan vostè ha viscut tot això, aleshores s'instal·la en la desconfiança. Per tant, la resposta, perdoni, l'explicació...
Sí, d'acord.
Era per posar-ho en el context just, no? Perquè s'entengui la meva resposta.
En aquest context, la seva resposta quina seria?
En aquest context, la meva resposta és molt clara. Jo no hi confio en el resultat d'aquest diàleg, en les esperances que té el món sobiranista. Jo no hi confio personalment, per això que li he explicat. Però, encara que no hi confiï, si nosaltres som els que aixequem la bandera constantment i permanentment del diàleg i fem bé en fer-ho, quan hi ha una petita escletxa pel diàleg, l'hem d'aprofitar.
Encara que sigui una taula, en el primer debat és si és la taula rectangular o quadrada?
Miri, a la taula aquesta, aquí estic al 100% d'acord amb el president Puigdemont, aquesta taula ha de servir per parlar del problema polític de fons de Catalunya. Perquè per parlar dels temes del dia a dia del govern, no, de la governació del país, ja hi ha una altra taula, que se'n diu la Comissió Bilateral, que està fixada en el propi Estatut, encara que quedés escapçat. Ja hi ha la Comissió Bilateral. Allà s'han de tractar els temes de govern, les infraestructures, la política d'habitatge, el finançament de la Generalitat, etc. S'ha de tractar en aquella taula, perquè ja existia. I ja existeix. Ara, si se'n crea una que se'n diu pel diàleg, específicament per això, sobre què s'ha de dialogar? Doncs, escolti'm, sobre el que ha passat en aquest país en els últims 10 anys, i el que ha passat és que hi ha un poble, que és el poble català, que vol decidir lliurement el seu futur, hi ha una part d'aquest poble que vol que aquest futur sigui la independència de Catalunya, i hi ha una altra part que no ho vol.
I vostè...
I s'ha de trobar el mecanisme per resoldre aquest punt. I això és la taula de diàleg. Si no serveix per això, no serveix pel que realment s'ha confegit.
Vostè hauria recomanat investir Pedro Sánchez? Votar per investir Pedro Sánchez?
Miri, l'única raó per investir Pedro Sánchez, des del meu punt de vista, era que totes aquelles persones que, de bona voluntat a Catalunya, pensen que encara hi ha una finestra de diàleg possible amb l'Estat, que són moltes, per cert, doncs, i dic de bona fe i de bona voluntat, quin millor govern tindrà... Quina millor majoria parlamentària tindran a Madrid, o fins i tot govern, que la coalició de socialistes i Unides Podemos, quan Unides Podemos s'ha omplert la boca des de fa temps i temps, que ells sí que voldrien un referèndum. Tots els altres partits de la política espanyola, dels partits estatals, tots hi estan en contra d'això. Ciutadans hi està en contra, el PP hi està en contra, vaja, radicalment en contra, Vox, doncs, no diguem, el PSOE, en bona part, també hi està en contra. Bé, però l'única coalició que se'n podria parlar una mica, semblaria, no?, és aquella on hi ha Unides Podemos a dintre. Per tant, una operació intel·ligent és posar a prova aquesta gent. Si amb un govern de PSOE i Unides Podemos i amb aquesta majoria parlamentària no arriba a res aquesta taula de diàleg, la pregunta que aleshores s'ha de fer molta gent a Catalunya és amb qui més es podrà intentar.
Per tant, interpreto que està més a prop en aquests moments Artur Mas d'Oriol Junqueras que no de Carles Puigdemont, perquè uns defensen la taula de diàleg tal com està concebuda en aquests moments, aviam què passa, i a més van ser qui va també donar el suport perquè investissin a Pedro Sánchez.
Sí, escolti'm, i potser se n'han penedit en part. Això no ho sé, això els hi ha de preguntar amb ells. Però, si m'ho permet, jo no em sento més a prop d'Oriol Junqueras que de Carles
Puigdemont. De les decisions, de les decisions.
De les decisions tampoc. L'única cosa que li dic és, quan vostè em pregunta és, té recorregut aquesta taula de diàleg? Jo li deia, jo no hi confio. Això crec que és més a prop de Puigdemont que de Junqueras. Sí. Jo no hi confio. I li explico el perquè. Ara li dic, bueno, però el president Puigdemont tampoc hi està en contra.
No està en contra.
Tampoc hi està en contra. Ell sempre ha defensat el concepte del diàleg i jo n'he sigut testimoni directe d'aquesta defensa que ell ha fet. No? No crec que sigui correcte presentar el president Puigdemont com aquella persona que rebutja el diàleg. Precisament ell el vol. Ara el vol, jo entenc que el vol perquè hi hagi un resultat eficaç. És a dir, el diàleg simplement per anar passant el temps, per anar fent la viu-viu, perquè després això acabi amb res, doncs això tampoc tindria massa sentit. Seria purament un divertimento o una estratègia per anar allargant determinades coses. El fons de la qüestió, crec jo, és què en surt d'aquesta taula de diàleg. Ja que ja hi som, i el president Torra hi va, no? I hi van els consellers també de Junts, etc. Per tant, també s'ho creuen. Doncs, escolti'm, a veure què en surt d'aquesta taula de diàleg. I la meva teoria, vaja, la meva reflexió és, si no en surt una solució sobre el problema polític de fons, no haurà servit. No ens enganyem. Si al final d'aquesta taula de diàleg en surt un pacte de no sé què, que podria sortir a través de moltes altres taules que ja estan establertes, doncs llavors aquesta en concret no hauria servit.
L'ha trucat algun dia Pedro Sánchez? O vostè l'ha trucat? No ha parlat amb Pedro Sánchez mai des que és president del govern d'Espanya?
Mai sí. No, això mentiria, sí. Ho he fet, però des de fa molt temps no.
Puc saber de què venia la conversa des de que fa molt temps va parlar amb ell?
Doncs ell em va, per la relació que havíem tingut abans, sobretot quan ell era cap de l'oposició a Madrid i era secretari general del PSOE, m'havia vingut a veure algunes vegades en el Palau de la Generalitat, sent jo president de la Generalitat, i aleshores havíem parlat.
O sigui, va ser només quan era president de la Generalitat, després no?
No. Després també, quan ell era president del govern espanyol, em va voler un dia, doncs, simplement, diguem-ne, sondejar, o conèixer la meva opinió sobre com es podia millorar o desbloquejar la situació en la qual que estaven vivint en aquella moment. Li parlo ja de fa bastant temps enrere.
Estem parlant de quan, més o menys? Ja era president del govern d'Espanya?
Sí, ja ho era.
Ell era president del govern d'Espanya.
Sí, estàvem
parlant de...
Ho era perquè ens vam veure a la Moncloa, per tant, segur que era president
del govern. Va anar a la Moncloa, vostè va anar a la Moncloa.
Sí, senyor.
Va anar a la Moncloa. I què li va contestar vostè?
Jo li vaig fer una reflexió general sobre... que ja li havia fet abans, quan ens havíem vist en anteriors ocasions, i li vaig intentar fer entendre, sobretot una cosa, que identifiqués on estaven els màxims punts de consens a dintre de la política catalana i que treballés perquè aquells punts de consens, que eren majoritaris a Catalunya, es poguessin, diguem-ne, traduir en accions concretes i acords concrets. Per exemple, li vaig intentar fer entendre que era de consens general a dintre de la societat catalana l'exercici del dret a decidir.
I què va dir?
Després una altra cosa serà que, quan exerceixis aquest dret, doncs hi tens una pregunta sobre la taula, hi haurà una gent doncs, que dirà, miri, estic a favor d'això, i uns altres diran que hi estan en contra. Això és perfectament legítim, però el que li vaig intentar fer entendre, és que en la base democràtica de la societat catalana, aquest concepte de tenim dret a decidir el nostre futur és un concepte molt transversal.
I ell què va dir?
Va escoltar.
Va escoltar i punt.
Sí.
En Pablo Iglesias ha parlat?
No.
Perdoni, això estàvem parlant, això devia ser després de la sentència del Suprem, ja? Aquesta
no.
reunió?
Abans
de la sentència.
Això va ser.
Des de llavors mai més?
No. A mi no, escolti'm, jo tampoc sóc el seu interlocutor.
No, d'acord, però com a president de la Generalitat...
No presideixo cap partit, no dirigeixo cap partit i tampoc sóc cap president de govern. Per tant, a mi no em toca aquesta interlocució.
D'acord. En Pablo Iglesias diu que tampoc.
No, en Pablo Iglesias no hem tingut ocasió de parlar mai a fons, no. Ens hem saludat, però no hem parlat mai a fons.
Permeti'm, com tinc aquí un president de la Generalitat en una època molt convuls amb les relacions entre Catalunya i Espanya, amb el tema de l'independentisme i sobretot també amb el tema de el referèndum, algú del PP l'ha trucat? PP espanyol? Mai. Mariano Rajoy no ha tornat a saber mai més res?
No. Només a través d'alguna nota que ens hem creuat en el cas concret, doncs, per donar-nos el condol sobre familiars molt directes doncs, que havien traspassat, que havien mort, simplement això. Era una... La relació, per molt bèstia que siguin les coses en la política, els mínims de la relació humana jo crec que no s'han de perdre mai.
Estàvem parlant, bàsicament, la reaparició, permeti'm que li digui així, d'Artur Mas, és per aquesta trencadissa que hi ha hagut, no encara estripada, però sí trencadissa, entre el PDeCAT i Junts per Catalunya. Li dol que dues persones a qui vostè va designar directament, com són Carles Puigdemont, o, per exemple, Marta Pascal, s'hagin distanciat fins al punt que és molt probable que es puguin enfrontar a les pròximes eleccions?
A mi em dol, sí, perquè em dol qualsevol separació, senyor Basté. I si es produeix a casa, encara més. Em dol més, clar que em dol. Em dol i m'entristeix. Ara, escolti'm, les coses són com són. Vull dir que ha anat així, això. No és que jo me n'alegri.
Ja, però si no volia una separació, molta gent li pot dir, bueno, haver començat aquest procés que ha portat, entre moltes altres coses, el trencament d'una marca, diríem que històrica, i d'èxit com Convergència i Unió?
Miri, jo no em sento responsable d'això que vostè diu, perquè quan es va decidir que Convergència doncs, havia acabat el seu cicle, després de 40 anys, i que s'havia de refundar aquell projecte canviant d'instrument, no vaig ser jo sol que va fer això. Allà es va fer, vostè ho recordarà, i parlo de fa 4 anys enrere, una... es va fer una... vaja, una... una... una consulta interna dintre del partit a tots els militants de Convergència d'aquella època, que eren 15.000 aproximadament, per tant estem parlant de molta gent, i el 70% aproximadament d'aquella gent, entre ells el president Puigdemont i jo mateix, per cert, doncs vàrem decidir que per mantenir el projecte de país que havíem defensat durant molts anys i per posar-lo al dia, calia doncs, tenir un instrument nou i calia que gent que havien estat en les èpoques anteriors dirigint tot allò doncs, es anessin apartant per donar oportunitat a gent nova, com ha passat, que es posessin al davant. Per tant, no va ser una imposició meva ni de bon tros, no? Va ser una conclusió a la qual es va arribar en aquell moment de manera molt participativa a dintre de la nostra organització, no? Ara, esclar, tot allò no es va fer amb l'esperit que algun dia allò pogués portar a una trencadissa interna. Es va fer per posar al dia un instrument que havia estat molt útil a Catalunya, com era el cas de Convergència.
Dues preguntes per meves per acabar, perquè les 10:35 ha de marxar exactament al president Mas. Una de les preguntes... Per cert, Duran i Lleida encara hi parla?
Fa temps que no hi he parlat amb en Duran. Havíem parlat molt en el seu moment.
Va ser una decepció?
Va ser una decepció... Miri, la meva decepció va ser fonamentalment una, no? I és que quan a l'any 2015 es posa sobre la taula ja definitivament el plebiscit sobre la independència, parlo de les eleccions aquelles del setembre de l'any 15, quan es fa Junts pel Sí, la meva decepció va ser que en Duran no deixés més marge dintre d'Unió perquè Unió pogués fer un camí, com va fer una part d'Unió finalment, més a prop d'aquell projecte que estava en l'essència de la creació d'Unió en els anys 30, que era la defensa del principi d'autodeterminació. Això Unió ho tenia des del primer moment. I en aquest sentit a mi em va saber greu, perquè jo vaig pensar que es trencava una llarguíssima tradició d'Unió, de defensa explícita, que havia tingut conseqüències personals molt greus, en alguns casos, a més, de defensa explícita del dret a l'autodeterminació. Hi va haver una part d'Unió significativa que va saber llegir aquella fidelitat en els principis i en el que sempre havien defensat i va pujar al carro del que era l'exercici de l'autodeterminació. Però hi va haver una part que no, i això a mi doncs em va doldre. Però fixi's que li parlo no d'una picabaralla, no d'una gelosia, no d'una enveja, no d'una... No, jo li estic parlant d'un tema estructural. Al final, aquella relació es va acabar per això, perquè Catalunya, una part de Catalunya estava girant cap a la sobirania i la independència i una part d'Unió no va poder o no va voler seguir aquell camí.
L'última és d'actualitat. Aquesta operació Kitchen està demostrant que, efectivament, hi havia alguna... De moment està no ha mostrat res, però de moment presumptament podria demostrar allò que estan sortint als diaris. Vaig veure una entrevista al País del número 2 de Jorge Fernández Díaz el diumenge al diari El País, on es parlava, per exemple, que Diego Pérez de los Cobos és qui és una de les persones que té firma amb els fons reservats de l'Estat. Surten un seguit de noms que estan a totes... És com el Julibert, que estan a totes les salses, per començar parlant d'una persona que és a la presó, com el comissari Villarejo. El paper de Jorge Fernández Díaz com a ministre de l'Interior. És a dir, en aquests moments és esperar que la justícia tiri endavant, esperar que la justícia faci la seva feina respecte a aquesta gent, però pel que va significar per l'independentisme aquest Ministeri de l'Interior, creu que s'hauria de fer alguna cosa més que assistir d'una manera passiva a aquest judici que hi haurà, o si és que hi ha d'haver-hi aquest judici en un futur?
Miri, per mi és una demostració claríssima de la deriva, diguem-ne, de pèrdua de qualitat democràtica i de respecte del marc legal que s'està produint en l'Estat espanyol. És una prova inequívoca. Si en ple segle XXI un país de la Unió Europea com Espanya és capaç de muntar una policia patriòtica, vostè diu en el Ministeri de l'Interior, i jo hi afegeixo, i amb coneixement que devia anar bastant més enllà del Ministeri de l'Interior. Perquè no em crec que això, jo no em crec que això fos una operació limitada en el seu coneixement en el Ministeri de l'Interior. Si s'és capaç de fer això i arribar en aquests extrems, doncs, escolti'm, això és... vaja, és la constatació definitiva de fins a quin punt l'estat de dret del qual tant es presumeix se'l passen pel clatell quan han de defensar béns que per ells deuen ser superiors o gairebé doncs, sants o bíblics, no? I sembla que la defensa de la unitat d'Espanya no n'hi ha prou amb la Constitució, sinó que han de muntar aquest tipus d'operacions que clarament atenten contra l'estat de dret i contra els drets fins fonamentals.
Llavors es pot fer, en aquest cas, denunciar-ho i ja està?
Doncs miri, esclar, vull dir, què vol fer? Què vol fer? Prendre'n nota, denunciar-ho, que els tribunals facin la seva feina, espero que la facin amb la mateixa, diguem-ne, com li diria, amb el mateix entusiasme que hi han posat a jutjar tot el procés sobiranista, com a mínim, perquè aquí sí que hi ha, com, presumptament que vostè deia, no? però una violació del marc legal brutal. Brutal i molt evident, a més, no? Si es demostra. Per tant, espero que la facin fins al final i a partir d'aquí també espero una altra cosa. I això no és per demà passat, però és important que molts ciutadans de Catalunya, independentistes o no, prenguin nota de quin estat pertanyem.
10 i 25, queden 10 minuts, per tant, qui tingui preguntes, Rocío, tens una pregunta, un minut per pregunta i resposta, si pot ser, sisplau, breu. Comencem, aviam, Bernat, adéu, Bernat.
Sí, bon dia, president. Heu parlat durant l'entrevista d'un concepte que a mi m'interessa molt, que és el concepte de confiança. Jo ara repassava un discurs que vau fer després de la diada de l'any 2010, on vau començar a parlar d'estructures d'estat, del concepte d'Ítaca, un concepte que després de la coalició de Junts per Sí es va estructurar en un plat per la independència en 18 mesos. De les estructures d'estat hem sabut després que no s'havia fet res i que moltes de les promeses que ens van fer des del govern van ser incompleses del programa de 18 mesos, millor no en parlo perquè totes aquestes coses fan més plorar que riure. Vostè parla de confiança, president. Després de tantes mentides, després de tantes incompliments, nosaltres hem de tenir confiança en vos? En res del que vostè digui?
Escolti'm, això és una cosa que se l'ha de resoldre vostè solet. Jo no li puc donar consells en aquest sentit. Vostè faci l'anàlisi que hagi de fer.
M'encantaria.
Sí, faci l'anàlisi que hagi de fer i vostè decideixi, que entenc que serà que no, eh? Doncs si alguna de les coses que jo he fet mereix confiança o no. Però vaja, si vostè pensa que de les coses que jo he fet, d'acord, suposo també amb les seves idees, en aquest país no ha passat res en aquests últims 10 anys i que d'un país que votava com a màxim un 15% de gent a favor de la independència, doncs ara vota un 50%, si això a vostè li sembla doncs una cosa petiteta, ridícula,
i que
a més a més doncs invita la desconfiança, doncs escolti'm, doncs vostè té tot el dret de pensar d'aquesta manera i jo de pensar exactament
el contrari. Però, per exemple, les estructures d'estat on són, president? On
les estructures
on és la pròpia que ens va prometre?
Si vostè, jo no sé si amb el temps que tenim en podem parlar o no.
Si s'han preguntat, és difícil. Si
m'encantaria poder-li contestar.
Ho dic perquè Lluís Salvador va dir que no existien i era secretari d'Hisenda. Ho dic per si. Si me les troba jo...
Però jo no li diria el mateix. Jo no li diria el mateix perquè el problema que tenim per aconseguir algun dia la independència de Catalunya no són les estructures d'estat. Aquestes s'han de tenir tot el punt a punt que pugui, però el problema no és aquest. El problema és com es desconnecta legalment del marc jurídic espanyol. I aquest no és un tema d'estructures d'estat. És un tema completament diferent.
Però és que no es pot desconnectar legalment, president, ja ho hem intentat fer. Ja ens ho va dir vostè, que es podia, i tampoc
doncs
també és mentida.
Problema, senyor de Déu, aquest és el problema, no les estructures d'estat.
Parlem-ne un dia.
Parlem-ne un dia, apuntat queda.
De la vida.
Apuntat queda.
Doncs, my pleasure.
Igualment. Per afegir-me la pregunta del Bernat, president, a mi que em sembla sempre molt bé que els expresidents parlin, opinin, vagin a Moncloa, sempre són un actiu pel país, i el que deia ara el Basté, la reaparició del president Mas per parlar d'un tema d'estratègia electoral del seu espai polític, que li preocupa, lògicament, a tots ens preocupa el nostre espai polític, no? Però clar, jo ahir a Twitter em recordava, fa aquestes coses, oi? Les xarxes socials em recordava que feia just 3 anys d'aquell acte que es va dir Hola República, no? Hola República, que es deia que el Departament d'Estat ja ens tenia reconeguts, Juncker, estructures d'Estat, tota una sèrie de coses, després de votar en contra d'un estatut, després de votar a favor d'una llei de la República, i a mi també m'agradaria sentir la seva opinió sobre això que ha afectat no només el seu espai polític, sinó el conjunt dels catalans i en com estem. I no l'he sentit opinar, doncs, president, del 6 de setembre i de totes aquestes coses.
Jo, perdoni, vostè no m'ha sentit opinar, però jo ho tinc escrit, això, i a més ho tinc publicat. Està en un llibre que va sortir recentment, em refereixo a tot això, i no deixo de ser autocrític amb algunes coses que en el seu moment es van fer, quan jo hi era al capdavant de tot, i després, quan jo no hi era al capdavant de tot, però estava al costat, doncs exactament igual. I en allà vostè veurà opinions que són fins i tot divergents de coses que es van fer. Són opinions que les he escrites després, passat un temps, perquè en el moment dels fets jo les verbalitzava davant de les persones que les havia de verbalitzar. Altra cosa és que jo en aquell moment ja no tenia el comandament i, per tant, doncs eren altres persones que decidien. Però és públic i notori que, per exemple, respecte de l'octubre de l'any 17, hi va haver decisions que es van prendre de les quals jo era molt contrari, i vaig recomanar que es prenguessin les contràries.
Dos quarts, doncs, Antón Losada, des de Galícia. Antón, don Antón.
Sí, buenos días, president. Yo le voy a hacer una pregunta muy directa, ¿no? Hablando con gente de Madrid, gente fuera de Cataluña, hay una frase que a mí me dice mucho, ¿no? Que es que al procés se le ha pasado el arroz. Que con la pandemia, con la crisis económica y social que viene, pues que la gente ahora está en otra cosa. Me gustaría conocer hasta qué punto está de acuerdo con esa opinión, que comparte gente que en este momento tiene mucha responsabilidad de gobierno, y si cree que es fácil hablar cuando tú de la búsqueda de una solución para lo que está pasando en Cataluña, cuando tu interlocutor parte de este planteamiento.
Pues fácil, evidentemente no lo es, y se está demostrando. Si fuera fácil, seguramente la solución pues ya la tendríamos encima de la mesa, y no es el caso. Pero sobre lo que usted comentaba de fondo, yo la verdad es que no tengo esta misma impresión. Pero tampoco tengo ninguna bola de cristal. No lo sé, ya lo veremos, ¿no? Yo creo que nos tenemos que emplazar todos a las próximas elecciones en Cataluña, cuando vengan, y ver qué mayorías hay en el Parlamento catalán. Si las mayorías siguen siendo claramente a favor de la soberanía, del derecho a decidir, a la autodeterminación e incluso a la independencia, pues esta impresión que pueda haber en algún despacho o en alguna redacción no se confirmaría por parte de la gente que realmente es protagonista del futuro de una sociedad y de un país, que en este caso es la población catalana, toda ella, no me refiero a ola independentista, sino a toda ella, ¿no? Si fuera al contrario, si se perdieran estas mayorías y se viera que este proceso está en regresión, pues entonces estas teorías de algunos despachos tendrían valor.
Joan.
Hola, bon dia, senyor Mas. Escolti'm, digui'm dues coses que en el fons són la mateixa, bueno, si vostè vol. La primera seria, si ara la CUP tornés a demanar el seu cap, si vostè els hi donaria com li va donar. I la segona és, quin pes va tenir tots els temes de corrupció, la sentència del cas Palau, les ITV, la família Pujol, en la seva decisió de portar Convergència cap a l'independentisme, que ha portat a Catalunya aquesta situació de conflicte que vivim a dia d'avui?
Doncs miri, comencem per això segon. Respecte a apostar per la sobirania i la independència de Catalunya, no té res a veure. És exactament al revés. El fet d'haver fet això, de passar cap a aquesta pantalla del dret a decidir i de la independència, a nosaltres ens ha costat doncs, molts atacs i molts problemes de tipus col·lectiu i de tipus personal. Molts de nosaltres seguim enganxats encara en processos de tot tipus que el que pretenen és, o en alguns, privar-los de la llibertat, els que estan a la presó, els que estan a l'exili, a d'altres, doncs, liquidar els nostres béns i els nostres patrimonis, els que estem en aquest moment sentenciats pel Tribunal de Comptes.
Però el que s'ha sentenciat és previ a que tot això comencés.
Com diu? No, jo li explico el gir que es va produir.
És previ a que tot això comencés.
Sí, home, però vull dir que...
No, nosaltres... O sigui, el cas Palau, tot el que s'ha sentenciat del cas Palau, o el que a dia d'avui se sap de sentència també de la ITV o del cas Pujol, són coses que van succeir abans de que vostè decidís que Convergència es tornava un partit independentista.
Sí, però vostè la pregunta que em fa és si el gir que es produeix cap a la independència era per sortir o per tapar tot allò,
tapar
aquesta és la pregunta
això,
que vostè em fa, no?
Fugir,
doncs la meva resposta és que no.
Sí.
I el que li explico és que precisament perquè vam fer aquest gir, les conseqüències en aquest sentit que vostè diu han sigut molt més dures. Això és el que li estava dient. Ara, dit això, en canvi, sí que tindria raó si això mateix que m'ha preguntat em digués en aparcar Convergència i intentar-la substituir per un altre partit, és a dir, canviar l'instrument per intentar garantir que el projecte tirés endavant i tenir alguna cosa a veure el tema de les irregularitats, de l'acció dels tribunals, de la confessió del president Pujol i tot això? I la resposta és que sí. Aquí no li dic pas que no.
I
no només li dic ara, amb antena, és que això ho tinc escrit.
I la primera que li preguntava sobre la CUP?
Sí, i la primera sobre la CUP, doncs miri, jo si en el moment en què estàvem, gener del 2016, jo no podia pensar ni imaginar en els meus pitjors somnis que anar-me'n jo pogués al cap d'un temps diguem-ne, estar en una situació de trencadissa de tot el projecte. Jo me'n vaig anar exactament pel contrari, jo me'n vaig anar per salvar la unitat del projecte independentista, perquè hi havia un partit que era la CUP que posava, que em batava. I vaig pensar, escolta'm, és més important que tu et quedis aquí i que segueixis abanderant això des d'una òptica també de partit, etc, etc, o que tu te'n vagis perquè hi hagi algú que pugui continuar tot això i que pugui sobrepassar aquest veto de la CUP. I vaig decidir això segon. És a dir, vaig decidir, encara que era un polític en exercici, que tenia perfectament la possibilitat de tornar a convocar les eleccions i de quedar-me, com probablement haurien fet molts, jo vaig decidir de marxar, però només per una raó, per salvar la unitat del projecte independentista i la seva continuïtat. Per res més. Si no, no me l'hauria anat.
Tal com ho diu, sembla com si Puigdemont...
Però, perdona, Joan, és que...
Sembla com, sí.
Vale.
Però digues, sisplau.
No, dic que tal com vostè em contesta, que li agraeixo la resposta i la sinceritat, dono la sensació que vostè tingui a dintre de seu que Puigdemont no va saber preservar el seu llegat o no va saber estar a l'alçada de la renúncia que vostè feia.
No, jo no li he dit això perquè això seria responsabilitzar el president Puigdemont de moltes coses que han passat i a més, centrar la responsabilitat només en ell, i això seria molt injust. Tremendament injust. Aquí no hi ha només un responsable. Que no continuï Junts pel Sí no va ser responsabilitat del president Puigdemont, va ser responsabilitat d'altra gent que no tenien res a veure amb president Puigdemont. Ell ho va intentar. Va intentar fer plataformes electorals unitàries a partir d'aquell moment, fins i tot a les eleccions europees. No se'n va sortir, però no perquè ell no volgués. No es pot dir que això ha estigut així. Ara, que 4 anys després constatem un doble risc de manca d'unitat tant en el projecte sobiranista com a dintre de l'espai polític que representem el president Puigdemont i jo, això és una evidència, això no ho podem pas amagar. Pere. I en aquest sentit sí que és evident que jo no estic content.
Escolti, president, queda marxa, Pere.
I acabem. Bon dia, president. Dijous el president Torra anirà a Madrid, al Suprem, a veure com es resol l'afer de la pancarta al Palau de la Generalitat. Es va equivocar el president Torra, ja sigui o traient-la o posant-la d'entrada, és a dir, o tenir una actitud o tenir una altra, vist el resultat? I no em digui que la justícia espanyola és molt malvada i fa trampes, perquè ja ho sabem, això.
No, això ja ho sabem. Cada president valora quins són els punts essencials de les seves actuacions. Jo, per exemple, me la vaig jugar amb el 9-N, amb una consulta que va anar a votar 2 milions i pico de persones, la primera que es va fer sobre la independència de Catalunya en moltes dècades. I vaig haver d'assumir les conseqüències de tot allò, també les judicials, i em van inhabilitar, i he estat inhabilitat durant 3 anys. No? President Puigdemont, l'1 d'octubre, doncs, també se la va jugar amb l'Oriol Junqueras, amb molta altra gent, i avui doncs, tenim presos polítics i tenim exiliats, i tenim gent represaliada. I el president Torra doncs, no ha sigut per un cas d'aquests, però va considerar en aquell moment que simbòlicament i a nivell de valors i de principis el tema de la pancarta era important i se la va jugar.
Però la va treure.
Sí, home, la va acabar traient. Bueno, esclar, la podia...
I l'inhabilitaran igualment.
Sí, i l'inhabilitaran, però això el que li vull dir és que més enllà de si s'hi està d'acord o no, ho hem d'entendre com un principi d'actuació d'un president de la Generalitat que dona importància a alguna cosa que potser d'altres no hi donarien importància, però ell sí. I a mi, quan algú dona importància en un principi, d'entrada, doncs em mereix un respecte, d'entrada. Ara, després jo puc pensar si políticament això és més encertat o menys encertat. Però en la defensa del principi del valor, doncs a mi doncs, m'infon respecte, això.
I políticament ha estat encertat o desencertat?
Doncs miri, políticament, a mi em sap molt greu que un president de la Generalitat, si és que es confirma així, que encara no és el cas, però que hagi de deixar la presidència quan encara queda legislatura per endavant, perquè al final doncs, es produeix un fet com aquest. A mi això em sap greu, perquè crec que hauria anat millor poder acabar aquesta legislatura i arribar fins al desembre de l'any 21. M'hauria agradat més a mi, políticament.
President Mas, moltes gràcies i fins molt aviat. De debò.
Gràcies a vostès.
Gràcies.